té la paraula.
Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
Benvinguda al programa L'Hemicicle.
Moltes gràcies.
Aquesta setmana hem conegut un posicionament rellevant sobre l'amnistia. L'advocat general de la Unió Europea ha avalat el gruix de la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats fa més d'un any. Veu ara més a prop que s'aixequi la inhabilitació del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i que s'aplani el camí per al retorn de Carles Puigdemont?
Bé, el posicionament de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és un element importantíssim, és un pas endavant i, a més, ara la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea hauria d'anar en aquesta línia, avalant, com molt bé diu l'advocat general, avalant que la llei d'amnistia entra dins de la normativa europea i, per tant, no contradiu en absolut la normativa europea. Per tant, una qüestió que Esquerra Republicana sempre l'ha posat sobre la taula: la llei d'amnistia és una llei possible en el context de la legislació espanyola i europea i, per tant, hauria d'avalar una solució ja definitiva a la situació de totes aquelles persones condemnades i totes aquelles que estan pendents de judici arrel del procés d'independència de Catalunya. Quan parlem del Tribunal Suprem, jo sóc de les que diu que el Tribunal Suprem és més suprem que tribunal i que és reaci, reactiu, té fred de peus i no bo, i fins ara ha tingut la seva pròpia agenda, que és una agenda de caràcter polític. S'ha erigit en una altra càmera parlamentària. Diu molt poc d'un Tribunal Suprem que hauria de donar resposta en un estat democràtic i de dret. Per tant, esperem que definitivament, un cop la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea existeixi, el Tribunal Suprem compleixi allò que tantes vegades diuen ells quan resolen en una sentència, que compleixin la llei.
S'imagina un Tribunal Suprem desacatant les resolucions d'Europa?
Voldria pensar que no, però fa molt temps que desacaten la voluntat de les càmeres parlamentàries, allà on rau la sobirania popular, en aquest cas quan han dictat, en aquest cas les Corts Generals aproven una llei d'amnistia i el Tribunal Suprem s'empesca mil camins i mil dreceres per no aplicar la llei d'amnistia. Tenim ja sentències del Constitucional que l'avalen, però el Tribunal Suprem continua no volent aplicar la llei. Bé, això arribarà un dia que acabarà, perquè se'ls hi acabaran les excuses i l'hauran d'aplicar.
Parlem ara del finançament, que és l'altra gran qüestió capdalt d'aquesta legislatura. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha convocat un Consell de Política Fiscal i Financera dilluns que ve, tot i que el principal punt de l'ordre del dia és activar tota la maquinària per intentar desbloquejar els pressupostos de l'Estat, també es parlarà de finançament. Com estan les negociacions entre el seu partit i el Ministeri d'Hisenda?
Bé, des del punt de vista de la negociació, sembla que ara la negociació avança. No vull avançar absolutament res, però que hauria de passar el que hauria de passar, que és allò que es pacta es compleix.
Fa unes setmanes Esquerra deia que la ministra d'Hisenda era un escull en les negociacions pel finançament. Creu encara que la ministra s'ha mogut i està més a prop de les tesis d'Esquerra?
Bé, Esquerra i PSC té clares quines són les línies per les que s'ha de caminar o, si se'm permet, els camins per als que hem de caminar i que tenen a veure amb allò que vam acordar i pactar i, per tant, hem de fer de palanca perquè aquells que troben esculls els deixen de trobar. En tot cas, voldria tenir aquest punt d'optimisme en el sentit de que esperem avançar per arribar a un acord, perquè ho hem dit també moltíssimes vegades. Nosaltres acordem i pactem i complim i esperem dels altres que negocien amb nosaltres, que dialoguen amb nosaltres, arriben a acords i pacten amb nosaltres, compleixen.
Segons els càlculs d'Hisenda, que han anat transcendint, amb el nou model de finançament que estan estudiant, Catalunya guanyaria entre 4.500 i 5.000 milions d'euros més, tot i que no es garantiria el principi d'ordinalitat de manera pura. Això ho acceptaria Esquerra?
La xifra no és important si tu no tens un sistema de finançament que garanteixi que tu pots gaudir i, per tant, tenir tots aquells ingressos que et calen per garantir, com deia, una millor sanitat, unes millors infraestructures, la seguretat pública que ens mereixem els catalans i les catalanes, etc. Per tant, sense un sistema de finançament just i singular, doncs tot això doncs queda en una xifra i poca cosa més. Per tant, nosaltres treballarem pel sistema, per aquest model que ha de garantir, com deia, doncs donar resposta a les necessitats de la ciutadania de Catalunya.
Entenc que treballar per l'arquitectura del model de finançament és, doncs, que el principi d'ordinalitat és sagrat.
Bé, li podem dir ordinalitat o li podem dir tota una sèrie de mecanismes que garanteixin que Catalunya no quede en pitjor situació. Una cosa és la quota de solidaritat i l'altra és que no únicament quota de solidaritat, sinó que, a més, quedis l'últim de la fila. Per tant, s'ha de treballar en l'arquitectura d'un model que sigui just pel país i que garanteixi, com deia, la capacitat de tenir tot allò que ens cal per garantir drets i llibertats al conjunt dels ciutadans. I posem-li els noms que vulguem. Jo no vull que de les meves paraules algú digui que... no, escolti, miri, el que hem de garantir és un sistema doncs, que doni resposta a tot allò que els condicionants que hi hem posat. I això està escrit de forma genèrica en l'acord d'investidura i que s'ha de materialitzar.
El problema d'accés a l'habitatge és una de les principals preocupacions de molts ciutadans. L'última qüestió que s'ha posat al damunt de la taula és que el govern prohibeixi la compra especulativa d'habitatge. Vostè veu el president Illa decidit a prohibir o a regular la compra especulativa?
Bé, més enllà de les paraules, que sí que les ha expressat i també doncs, les ha expressat en termes que l'hem fet moure el president Illa. Illa fa un any i mig no parlava d'intervenir el mercat. A nosaltres, Esquerra Republicana, ens agradaria que ja comencés a fer una passa més, que és treure l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
Els comuns ja han anunciat que el tema de prohibir la compra especulativa d'habitatge serà una de les condicions que posaran damunt la taula a l'hora de negociar pressupostos. No sé si per Esquerra l'habitatge també serà una condició indispensable en aquesta negociació.
És una de les condicions. Ha estat un repte d'Esquerra Republicana des de l'oposició ara, però com a govern també. Per tant, per nosaltres és una condició i ho hem demostrat. Ho hem demostrat perquè també vam ser els primers que vam posar sobre la taula i regular la limitació dels preus de lloguer.
Canviem ara de registre, ens endinsem en el terreny més personal. Li demano ara si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Quin llibre ens recomanaria?
Recomano el llibre del diputat d'Esquerra Republicana al Congreso, d'en Francesc Marc Álvaro, Franquisme en temps de Trump, que ens ajuda doncs, a abordar l'extrema dreta i la dreta extrema que campa en aquests moments en les càmeres parlamentàries.
Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra se'n podria anar a dinar i compartiria una sobretaula distesa?
Amb el president del Parlament, amb qui compartim doncs, sentit de l'humor i també doncs, vivències de moments durs pel país en el que sempre tenim la complicitat necessària per tirar endavant.
Hi ha alguna feina de casa que li faci molta mandra, especialment fer?
Doncs la cuina, perquè sóc molt dolenta cuinant.
I per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Doncs que s'acabessin tots aquests discursos d'odi, excloents, que tan mal han fet a la història de la humanitat i que tornem a tenir molt presents en la nostra societat.
Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
Moltíssimes gràcies i, com sempre, un plaer.
Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-hemicicle.